La vostra ment, que somia en un cervell ablanit, encebada com lacais acostumats a sofàs greixosos, vull irritar amb la veu sagnant del meu cor fins a tipar-me'n punyent i temerari. No tinc un sol cabell blanc a l'ànima, ni tendresa senil en la meva edat. Aixordant el món amb la meva veu poderosa, avanço, esplèndid i gallard, amb els meus 22 anys de vida. Delicadíssims amants, vosaltres feu l'amor amb música de violins, mentre els rudes el fan amb la dels timbals. Vosaltres no podeu transformar-vos com jo, ésser tot llavis. Veniu, apreneu, pixavagants de salons encetinats, membres il·lustres del Club Angelical. Veniu, dones que fullegeu els meus llibres mullant-vos els dits amb els llavis, com una cuinera fulleja un llibre culinari. Si ho voleu, seré només carn embogida. O, com el cel, canviaré de tonalitat. Si ho voleu, seré impecablement gràcil i prim mirat. Més que un home, seré un núvol amb pantalons. No crec en l'existència d'una nissa florida. Avui, amb el meu cant, glorifico de nou els homes cansats com un hospital i les dones macades com els proverbis. Hem sentit un fragment del pròleg de l'obra El núvol amb pantalons de Vladimir Mayakovsky de l'any 1915, traduït des del rus per Joaquim Horta i Manuel de Seabra.
Set Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de llibres. El programa informatiu del món dels llibres. Un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Molt bona nit, amigues i amics. Ja tornem a ser aquí. Després dels problemes diversos que van impossibilitar la setmana passada poder emetre el programa, ja hi tornem a ser. Avui és dimarts 10 de març de 2015. Passen 3 minuts, gairebé 4 minuts de les 9 del vespre i això és Punt Set Ràdio. Per tant, el programa només pot ser Tirant de llibres. Avui el programa número 288. Molt bona nit, Joan.
Molt bona nit, ja refet, com dit el Francesc, ja de malalties i altres freds sobrevinguts, com dèiem al Facebook, doncs ara ja tornem a fer el nostre programa d'aquí. Dic que, com que va passar això de l'anul·lació del programa anterior, no vam poder fer, i aquest programa ja el teníem molt compromès, el tema del 8 de març, però prometem que el programa que ve llegirem el manifest institucional de l'Institut Català de les Dones referit al dia 8 de març.
Molt bé, doncs avui tenim tres cròniques. La crònica des de Catalunya amb la Sílvia Romero, la crònica des de les Illes Balears i Pitius és amb la Sílvia Portell i la crònica des de la Catalunya Nord amb la Joana Serra. I a continuació tenim un apartat doble de biografies i assaig. Tenim una intervenció d'en Jordi, que ens parlarà d'un llibre de 1976 de Julian James, The Origin of Consciousness in the Breakdown of the Bicameral Mind. Esperem que ho hagi pronunciat bé.
Sí.
I en Joan ens parlarà d'un llibre de la Marta Rovira Martínez, La transició franquista, un exercici d'apropiació de la història. Amb l'autora d'aquest llibre farem una entrevista.
Més tard, sí.
Una mica més tard. I acabarem el programa amb un comentari a l'apartat de llibres a la carta d'un llibre de David Michie, La gata del Dalai Lama. I, com sempre, hi haurà noticiari i la frase que ens portarà en Jordi avui. Som-hi.
La crònica.
Bé, tenim el nostre micròfon a la benvolguda companya de Barcelona, la corresponsal de Catalunya, Sílvia Romero, que ens explica coses molt interessants d'aquest país.
Bon vespre des de Barcelona. I després d'una setmana en què no hem pogut emetre el programa, se'ns acumula la feina. A veure, començaré de moment sense moure'm de Barcelona. Aquesta és una informació que ja us volia comentar dimarts passat i malgrat que ja s'han celebrat les primeres trobades, encara podem assistir-ne alguna. Es tracta del cicle Dones de Música, Dives, Rebels i Transgressores. Per aquesta proposta, que ens ve des de Biblioteques de Barcelona, cal partir del plantejament que al llarg de la història de la música, les dones, han tingut un paper sempre actiu però sovint silenciat per les convencions socials, que atorgaven més protagonisme als homes. El que passa és que, amb l'eclosió de la música popular i, més concretament, amb l'arribada del pop i del rock, les dones conquisten l'escenari i es fan visibles al món. Per tant, aquest cicle vol reconèixer l'aportació de les dones a la música des de diferents perspectives i cultures musicals i tot observant la feminitat construïda per les dones en aquest àmbit. El cicle està estructurat en base a 9 sessions, les primeres, com ja he dit, s'han celebrat, però encara en queden, al llarg d'aquest mes, totes elles, el mes de març. Algunes poden ser en dilluns, o en dijous, o en dimarts, i també les biblioteques que acullen aquestes trobades estan situades en barris diferents de Barcelona, el Poble Sec, el Guinardó, Horta... Per tant, el millor fora que entréssiu a la web de Biblioteques de Barcelona, www.bcn.cat/biblioteques, i allà trobareu informació sobre dates, horaris, ubicacions, participants de cada trobada, temàtiques, tot. I ara deixo les biblioteques i ens traslladem cap a les comarques gironines. A la població d'Olot, a la Garrotxa, es pot visitar fins al 6 d'abril l'exposició Xavier Vinyoles, paisatge, llum i moviment. Es tracta d'una exposició antològica a aquest pintor, pintor potser vocacional, però que no va deixar mai els pinzells. Vinyoles es va formar a l'Escola de Belles Arts d'Olot, més endavant va estudiar a l'Escola Superior de Paisatge, i si tafanegeu una mica per internet veureu que la seva pintura és sincera, farcida de llum, els seus paisatges són plens d'alegria, de festivitat, i la figura humana gairebé és omnipresent, amb la qual cosa ens ofereix un retrat de la vida i les escenes del seu moment, de la seva època. Aquesta exposició es pot visitar al Museu de la Garrotxa, a Olot, i per conèixer els horaris podeu entrar a l'apartat Cultura de la web de l'Ajuntament, www.olotcultura.cat. I ja per anar acabant, ara marxarem cap a Tarragona, també per una exposició. Es tracta de Greg Gorman, A Distinct Vision. Aquesta romandrà oberta fins al 5 d'abril i el fotògraf Greg Gorman està considerat el mestre de l'art, del retrat i la llum i durant més de 4 dècades ha retratat celebritats com Johnny Depp, Marlon Brando, Michael Jackson, Sophia Loren, Al Pacino... De fet, gairebé totes les estrelles de Hollywood, cantants, directors de cinemes, han passat pel seu estudi i les seves imatges s'han convertit en icones del segle XX. Doncs una mostra del seu art la podem veure a Tarragona, al local Tinglado 1 del Moll de Costa, i per més informació sobre horaris o sobre la mateixa exposició o sobre el personatge de l'artista Greg Gorman, podeu entrar a la web de l'Ajuntament de Tarragona, www.tarragona.cat. I veig que encara puc fer un apunt breu, molt, molt breu, sobre música, i és que està en marxa el 34è Festival de Jazz de Terrassa. Té lloc entre el 4 de març, és a dir, que ja ha començat, fins al 22 de març. Un festival que aplega músics de renom d'arreu, vinguts de molts i diferents països, i que alhora uneix la qualitat forana amb la de casa nostra. Tot podem gaudir de músics catalans i d'orquestres o bandes de jazz formades en les nostres escoles. El programa és ampli, encara tenim força dies per endavant, també és força variada la ubicació dels escenaris i els horaris, per la qual cosa us recomano entrar a la web d'aquesta edició del Festival de Jazz de Terrassa, www.jazzterrassa.org. Ara sí, ho deixem aquí. Molt bona setmana.
Doncs moltes gràcies, Sílvia Romero, per la teva intervenció. Esperem que la setmana que ve es tornis a explicar notícies interessants i culturals de Catalunya.
Passem a la segona crònica, d'una Sílvia a l'altra, de la Sílvia Romero de Barcelona, a la Sílvia Portell, des de les Illes Balears i Pitiüses. Bon vespre, Sílvia.
Bon vespre des de Palma. Avui us vull parlar de la nova etapa que fa pocs dies ha encetat l'històric diari de Balears. Sé que no és ben bé el que fem cada setmana, però parlar-vos d'aquest diari és convidar-vos a la lectura en la nostra llengua del diari en català més històric que es fa a Mallorca. Com deia, des de fa pocs dies aquest diari ha encetat una nova etapa, i és que l'associació Ona Mediterrània, que l'any 2014 havia posat en marxa la ràdio que porta el mateix nom, assumeix la gestió del diari de Balears Digital amb la intenció de continuar amb la tasca que el rotatiu va començar l'any 1996. I és que fa gairebé 20 anys naixia el primer diari en català a les Illes Balears. Ja des dels inicis, Diari de Balears es guanyà el suport i el reconeixement d'un ampli sector social, tot reivindicant l'ús i la preservació de la llengua i la cultura pròpies. Malgrat que el 22 de maig de 2013 s'edità l'últim número del Diari de Balears en paper, el seu projecte és viu a la xarxa. El 25 de juliol del mateix any es dugué a terme una profunda reconversió del projecte web de Diari de Balears, amb una revisió de la filosofia, així com de la plataforma digital. El Diari de Balears fou una publicació amb molta història al darrere. Els orígens del diari els podem situar en el primer quart del segle XX, quan el financer mallorquí Joan Marc va fundar a Palma el 1923 el diari El Dia, de caire liberal. El 1984 el diari Última Hora va adquirir Baleares, i el 1996 el Consell d'Administració d'Hora Nova va decidir editar el rotatiu en la llengua catalana de les Illes Balears, canviant la seva capçalera per al Diari de Balears i convertint-lo en el primer periòdic escrit en la llengua pròpia de les illes. Dos anys més tard es llançava el projecte electrònic de Diari de Balears, convertint-se en un dels mitjans pioners de les illes en aquesta qüestió. L'objectiu era traslladar la publicació diària a l'incipient món d'internet. El maig de 2008 es produeix una reconversió de la imatge i els continguts que aporten més dinamisme a l'edició i suposar una aposta decidida per captar la participació i la col·laboració dels lectors. Diari de Balears ha rebut els premis Gabriel Alomà de l'Obra Cultural Balear, el Temps de Comunicació del País Valencià de Joves per la Llengua, Marianet d'Argent del Centre d'Estudis de l'Esplai i Llaüt del Lobby per la Independència. El seu editor, Pere Antoni Serra, va ser condecorat amb la Creu de Sant Jordi el 1996. El de Balears ha ofert als seus lectors col·leccionables ben interessants com Turisme i Societat i la Guia dels Pobles de Mallorca. Cada dissabte lliurà durant anys els fascicles d'heraldes d'Història de Mallorca, pertanyent a la Gran Enciclopèdia de Mallorca. A més, l'edició dels diumenges inclogué de franc un volum de la Biblioteca d'Escriptors Mallorquins, una col·lecció de 60 obres publicada en col·laboració amb el Consell de Mallorca i amb Banca Marc. Al complir el primer any de l'edició en català, Diari de Balears va instituir el Premi Primera Plana, que s'ha atorgat a institucions i personalitats com el Teatre de Bunyola, Vial Majoral, Sebastià Salom, el Moviment d'Escoles Mallorquines, entre molts d'altres. Entre les iniciatives destacades d'aquest rotatiu hi figura el Club dels Joves Periodistes, adreçat als estudiants de secundària, als quals es donà a conèixer l'ofici de periodista. Cada setmana Diari de Balears publicà un suplement amb les cròniques redactades pels joves que integraren aquest club i que alhora participaven en activitats didàctiques. Aquesta nova etapa del De Balears compta amb una trentena d'opinadors i articulistes que parlen d'una gran diversitat de temes. Podeu consultar aquest digital a la pàgina www.debalears.cat. Doncs aquesta és la recomanació, això sí, una mica especial aquesta setmana des de Mallorca. Ens tornem a sentir dimarts que ve. Salut i llibres.
Doncs bé, moltes gràcies, Silvi Portell, per la teva extraordinària aportació amb el programa. I saludem ja la nostra benvinguda companya de Catalunya Nord, Joana Serra, que també explicarà notícies del nord del país.
Bona nit. Avui parlarem d'un disc. Es tracta de l'últim treball discogràfic de Joan Jubosc. Joan Jubosc és un figuerenc que ha publicat ja diversos treballs, i que aquest últim treball es diu Figueres-Guernica. Figueres-Guernica, la relació de les dues ciutats, les dues per haver estat bombardades durant la Guerra Civil. Un treball discogràfic més elèctric que de costum. Joan Jubosc va acompanyat de guitarrista i d'un contrabaixista, i ell el que fa és cançó d'autor, però aquesta vegada és una mica més elèctric aquest disc. Aquest disc també ens permetrà fer-vos una proposta, que és, pels qui no ho coneixeu, anar a la maternitat d'Elna. Per què us parlo de la maternitat d'Elna? Perquè el treball discogràfic d'abans de Figueres-Guernica, de Joan Jubosc, és un treball que es deia Cançó per a Elna, una cançó d'homenatge a totes aquestes persones, tots aquests infants, que van néixer entre l'any 39 i l'any 44 en aquesta famosa maternitat d'Elna, la maternitat suïssa d'Elna. Per als qui no saben de què va la història, la maternitat d'Elna recull un dels diguem, capítols més dramàtics i a la vegada tendres de la nostra postguerra, ja que entre el 1939 i el 1944 una infermera suïssa que es deia Elisabeth Eisenbenz, que no fa gaire que es va morir, va salvar la vida de 597 precisos infants. Eren mainada, que eren fills d'exiliades catalanes i de la resta de tot l'estat espanyol, que estaven refugiats, doncs, de manera de condicions penoses, que sobrevivien en aquests camps que ja són bastant coneguts ara, de Sant Cebrià, Argelers, Ribes Altes, que diversos camps que trobem aquí a Catalunya Nord. Aquesta maternitat, doncs, que va acollir aquestes dones que havien de parir o que acaben de parir, es troba al castell d'en Verdú, a la carretera de Montescot, a Elna, a Elna, molt a prop de Perpinyà. D'aquí aquesta cançó d'Elna que va escriure en Joan Ju Bosch en homenatge, doncs, en aquesta casa i en aquesta dona. Si no l'heu visitat mai, ara l'han renovat i val molt la pena. Us dono les dades: la maternitat suïssa d'Elna, doncs, a la carretera de Montescot, i el número de telèfon directe és el 0033 468 95 89 03. Sapigueu que sempre hi ha algú que us acollirà en català i que es fan visites en català, i que si no coneixeu aquesta part de la història, és una casa molt bonica i que val la pena visitar. També podeu trobar més informació a la pàgina web en francès maternitésuissedelna.com, i aquí trobareu totes les dades en català, en francès i en altres llengües. Així doncs, una proposta més per venir a conèixer aquesta part nord del nostre país. Que vagi bé, adeu.
Doncs molt bé, benvolguda Joana Serra. Aquest tema d'Elna, he de dir que precisament ja he conegut, vaig anar a visitar-lo fa uns temps, i ara per això, al sentir de tu que parles d'aquest lloc, doncs ara doncs m'ha vingut a la memòria aquelles imatges tan precioses que hi ha dins d'aquella casa.
Biografia i assaig. A man walks down the street, he says, why am I soft in the middle now? Why am I soft in the middle? The rest of my life is so hard. I need a photo opportunity. I want a shot of redemption.
L'origen de la consciència en la fractura de la ment bicameral. Era com la nostra ment, la del religiós hebreu que va deixar escrit el llibre del Gènesi al segle X abans de la nostra era, que Javé havia donat al primer home el manament de no menjar de l'arbre del coneixement del bé i del mal sota pena de mort? I com era la de l'Eda grec que entonava al segle VIII abans de la nostra era? Dea, canta'ns la ràbia del fill de Peleu al començament de la Ilíada. Segons el psicòleg nord-americà Julian James, nascut el 1920 i mort el 1997, el seu assaig L'origen de la consciència en la fractura de la ment bicameral, que es va publicar l'any 1976, en l'antiguitat les veus de la ment eren atribuïdes a entitats sobrenaturals, mentre que avui, acostumats a prendre decisions a partir d'introspecció, en comptes de creure-nos-les, les consideraríem al·lucinacions. De la mateixa manera que considerem una al·lucinació la visió d'un prohom vell vestit de blanc que s'apareix a Ramon Muntaner mentre dorm i li ordena llevar-se i començar a escriure la seva crònica el 15 de maig de 1325. La ment dels homes i dones de l'antiguitat estava partida en dues meitats, la que prenia les decisions i la que les seguia sense discutir-les, cosa que probablement reflectia un tipus d'interacció verbal entre els dos hemisferis del cervell. L'al·lucinació, creu James, era provocada per l'estrès a l'hora de prendre decisions sobre nous problemes que escapaven al repertori de solucions marcades pels hàbits adquirits. De fet, el psicòleg nord-americà situava el naixement d'aquesta ment bicameral en una societat urbana de base agrària, una teocràcia jerarquitzada on la voluntat de control social d'un cap o d'un rei només seria possible a través de la interiorització de les seves instruccions en forma al·lucinatòria per part dels súbdits. Seria un procés equiparable al de la invenció d'un amic invisible en els infants. La desaparició gradual de la bicameralitat es deuria a una sèrie de factors com la superpoblació, les invasions causades per grans migracions de pobles i la generalització de l'escriptura, la qual converteix les paraules en objectes sobre els quals es pot reflexionar. L'ensorrament d'aquesta ment bicameral portaria noves solucions de caire endevinatori per facilitar la presa de decisions i també el sorgiment de la ment conscient, la qual depèn, en primer lloc, de la capacitat de construir metàfores de la percepció sensorial aplicades a activitats intel·lectuals a partir del llenguatge. Per exemple, trobar la solució a un dilema des d'un nou punt de vista. En segon lloc, la ment conscient depèn de la invenció d'un anàleg del cos al qual anomenem jo. I en tercer lloc, el sorgiment de la ment conscient depèn de la simulació de l'actuació real a través d'una narració mental.
Bé, i a la segona part d'aquest espai de biografies i assaig presento el llibre de Marta Rovira Martínez, La transició franquista, un exercici d'apropiació de la història. És un pròleg d'Israel Pòrtic, col·lecció Pòrtic Visions, número 75, Barcelona, 311 pàgines, 17 euros en format paper i 9,99 euros en format digital EPUB. No confondre el nom de l'autora, Marta Rovira, amb Marta Rovira i Vergés, secretària general d'Esquerra Republicana. Des de sempre he defensat que un dels grans problemes que pateix la societat espanyola i catalana és conseqüència de com es va portar a terme la transició franquista. És evident que amb la transició es va posar fi a una dictadura terrible, però la qüestió més important és com es va fer, quines persones la van projectar i quina afectació va tenir per al nostre poble. També és cert que un dels aspectes més importants de la transició va ser la llei d'amnistia, demanda expressada públicament en diversos indrets de la nostra nació i que amb la caiguda del règim va caldre imposar, però es va fer de manera que només es va perdonar els qui érem antifranquistes. Per exemple, a mi se'm va perdonar una multa governativa de 15.000 pessetes de llavors per fer activitats contra el règim. I en canvi es va alliberar molta gent de la presó. Però resulta que a més d'això es va impedir que les persones responsables de crims, tortures, humiliacions i crims contra la humanitat fossin jutjats i condemnats. Va ser una llei de punt i final, amb l'agreujant que moltes d'aquests responsables no solament van quedar lliures, sinó que molts van continuar exercint càrrecs d'importància al nou règim dit democràtic, ja siguin ells mateixos com els seus descendents enquadrats encara ara bàsicament en el PP, des d'un punt de vista polític o comandant unitats de l'exèrcit espanyol, la policia o la Guàrdia Civil. I sense que això impliqués cap crítica a l'època anterior ni cap reconeixement a les víctimes del bàndol republicà. I aquesta va ser la gran estafa, el gran miracle de la política espanyola, el gran èxit de la transició. Ara estem assistint a una revisió d'aquest procés perquè es va demostrant que els grans pares de la transició ho van fer per aconseguir un poder polític i econòmic a canvi de mirar cap a una altra banda i muntar una democràcia força precària. Marta Rovira analitza a fons tot aquest procés i dona dades i pistes de com va anar i conclou amb la frase que és el subtítol del llibre. Repetim-lo: un exercici d'apropiació de la història. Tot aquest procés parteix de la idea que hi ha hagut una acció voluntària d'ocultació de la memòria històrica en la qual hi han col·laborat els mitjans de comunicació, els poders fàctics de l'Estat i els mateixos protagonistes de la transició. Els qui gosen anomenar-se pares de la transició, atorgant-se un protagonisme impropi i explicant com ho van fer per justificar aquesta manipulació feta des de la mort del dictador. En aquest resum de la seva tesi doctoral, l'autora parteix de la memòria com a relat i sentint-se en el relat i la mitificació pública de la transició, en una política i autobiografia com a recurs d'aquesta intoxicació, passant per les construccions i confluències narratives de les memòries personals, tot fixant dos límits, en el cop d'estat del 23F, per una banda, i el terrorisme, per l'altra, i arribant fins als límits, la democràcia espanyola i l'autonomia de Catalunya. Per acabar, encet el capítol de la memòria com a forma de legitimació política per acabar del tot amb una pregunta. Cal una nova memòria de la transició? El volum està acompanyat per una densa bibliografia i un llistat d'obres que tracten de la transició. El curiós del cas és que, tot i haver emprat la publicitat d'aquest miracle espanyol a tots els mitjans de comunicació, amb alguna lloable excepció, durant dècades encara ara intenten justificar-la. No serà que, si no ho poguessin fer, se'ls desmuntaria tot el muntatge? Bé, repetint la referència d'aquest llibre, que penso que és, diguem-ne, hores d'ara important recordar i llegir amb atenció, especialment perquè el procés que està vivint Catalunya confronta directament amb aquesta transició franquista que es va fer. Marta Rovira Martínez, La transició franquista, un exercici d'apropiació de la història, pròleg d'Editorial Pòrtic, col·lecció Pòrtic Visions, número 75, Barcelona, 311 pàgines, 17 euros en format paper i 9,99 en format digital EPUB. I a partir d'ara, doncs, a llegir-lo.
L'entrevista.
Ara fem una entrevista avui, entrevistem a l'espai, a l'entrevista, a Marta Rovira Martínez. Bona nit, Marta.
Hola, bona nit.
Gràcies per ser amb nosaltres a Tirant de Llibres.
No, gràcies a vosaltres.
Bé, mira, jo bàsicament totes les preguntes que et faré serà al voltant del llibre que s'ha acabat de publicar, que es diu La transició sí. franquista, un exercici d'apropiació de la història. I comencem, si et sembla bé, la primera pregunta. A veure, el primer diu, em pots dir per què fa tant temps que estàs estudiant la transició?
Per què fa tant temps? No, perquè va ser la meva tesi doctoral i per qüestions, doncs, relacionades amb la vida i la família vaig trigar molts anys a acabar-la.
Però
bàsicament, vull dir, aquest és el motiu.
Ja, però vull dir que això, vull dir, bé, és la tesi doctoral, un resum, clar, suposo, no?
Perquè, sí,
perquè sigui més comprensible.
No, no, és tota la tesi, és la meitat de les pàgines que ocupava la tesi. I també perquè, bé, ja, aquestes coses demanen temps i anar-les madurant. I per això vaig trigar tants anys.
Però havies fet algun llibre relacionat amb aquest tema, no? Sobretot la memòria, no? Memòria de transició, alguna cosa així, no?
Havíem publicat un llibre amb el Fèlix Vázquez, havíem coordinat un llibre en què, sobre la memòria de la transició a Catalunya, en què participaven diversos autors de referents d'aquest tema.
Per això t'ho preguntava, per què fa tant temps que et dediques a aquest tema? Vull dir, quin és el teu interès a parlar de la transició?
Bé, el meu primer interès és sobre la memòria com a relat social, i en el cas de la transició hi vaig anar a parar perquè hi jugava un paper molt important les autobiografies, que és un tema que sempre m'ha tret molt, i aleshores t'hi vas trobant. Primer vaig estar durant tota l'època d'estudiant fent treball sobre la memòria, per exemple, relacionada amb el quinto centenario, la memòria relacionada, doncs, amb la Setmana Tràgica, amb diferents aspectes, i vinculant premsa, memòria i política, doncs vaig veure que el tema de la transició era molt, molt rellevant, sobretot perquè que la memòria de la transició se n'ha fet molta, se n'ha fet un abús gairebé. I aleshores vaig pensar que era un tema molt, molt interessant d'analitzar, precisament perquè contrastava amb el que sempre s'ha dit que havia sigut un moment d'oblit, no? Un moment d'oblit respecte al franquisme, però en canvi un moment d'un gran exercici de memòria respecte a la mateixa transició. I aquest contrast és el que també m'interessava analitzar.
Quan et vas adonar que, tal com s'ha dut a terme, és una apropiació de la història, tal com s'ha dut a terme la transició, em refereixo?
Bé, a mesura que entres en el tema i t'adones, doncs, com els materials que vas trobant a l'hemeroteca, no? A la premsa, el relat que em va fer la Victoria Prego, a la importància que en tenen les memòries en clau personal, perquè penseu que la transició és un moment en què es publiquen moltes cròniques de la mateixa transició per part de líders polítics. Des de l'any 76 mateix comencen a aparèixer llibres, però després també hi ha un moment als anys 90 que molts polítics que es retiren de la política activa o que passen a un segon pla comencen a publicar les seves memòries. També hi ha un treball, diguéssim, un treball molt conscient per part d'algunes editorials de premiar aquest tipus de memòria, de publicar-les, d'incentivar-les. I, per tant, aquesta relació entre memòria personal i memòria política és, doncs, té aquest vincle molt, molt evident en el cas de la transició. I és un fenomen nou, diguem, que abans no es produeix, doncs, perquè hi havia el franquisme.
Podem dir que la transició ha estat manipulada per tal de convèncer la societat amb la il·lusió de que va ser perfecta i que no es podia fer d'una altra manera?
Bé, és que, de fet, això també ho explico al llibre, al final, de fet, qualsevol memòria, qualsevol relat sobre el passat és un exercici de justificació. I això ho fem també nosaltres a la vida quotidiana. No és que els polítics de la transició siguin pitjors persones, diguem, ni més manipuladors, sinó que és un efecte una mica també del context en què es produeix la transició. Com que es desactiva d'alguna manera mitjançant la transició la força del sector social, diguem, més de carrer, més de base, aleshores el que passa és que qui confegeix el relat és qui ha guanyat, no? És a dir, si la Guerra Civil va tenir uns vencedors i el franquisme, doncs, també claríssimament, diguem, estava dominat, doncs, per uns sectors, doncs la transició també té uns vencedors, no? I per això dic en algun moment que la transició es fa com es fa perquè tots tenen la sensació que tots els líders polítics tenen la sensació que hi surten guanyant i el treball de memòria que es fa posteriorment per part de les institucions polítiques a Espanya no corregeix aquesta apropiació de la història en primera persona que fan els líders polítics perquè ja s'hi senten còmodes, no? De fet, ells van viure una experiència molt especial. Una altra cosa és que la resta de la societat també va viure un moment molt especial i això ha quedat com en un segon pla, perquè els altres sectors no han tingut la força per expressar aquesta memòria i evidentment, tots aquells relats que eren contraris a l'autosatisfacció que genera la transició en els líders polítics, doncs aquests han quedat com... Aquest discurs ha quedat marginat fins que bueno, ara doncs, el mite de la transició comença a caure. Però no és que hi hagi tampoc una... Diguem, un exercici manipulació en el sentit de prendre consciència de que ara anem entre tots a manipular això, sinó que cadascú intenta portar l'aigua al seu molí i, evidentment, sí que en les memòries detectes que hi ha mentides i que hi ha exageracions, que hi ha coses doncs, que són molt discutibles, no? Però jo crec perquè és una cosa que fa l'ésser humà fa en general.
Podem parlar de muntatge, en el qual intervindrien mitjans de comunicació, poder establert i protagonistes, com aquests tres elements que esmentes al teu llibre?
No, jo més que el muntatge crec que cal parlar d'oportunitat. És a dir, hi ha una nova classe política que es troba en un nou escenari completament diferent de construcció d'un sistema polític en què, per exemple, la televisió hi juga un paper molt important i això els dona molt de protagonisme, en què, a més, es posen d'acord determinats sectors de la societat que actualment encara diguem, són els que governen Espanya, que sectors econòmics i sectors socials, i que la transició els hi va molt bé tal com acaba funcionant i, per tant, l'herència de la transició és una mica el referent del que ha sigut el seu gran èxit a la vida i, per tant, és una qüestió d'oportunitat. I, en canvi, com he dit, altres relats de la transició o relats més crítics no tenen aquesta finestra d'oportunitat d'expressar-se i més aviat acaben... Això, queden marginals no perquè algú els margini conscientment, que també, sinó que ja són vistos com a coses estrafolària perquè, no, perquè desentonen amb aquest context, amb aquesta mena d'ideologia compartida que s'estableix, aquest sentit comú que s'estableix que la transició va ser un èxit. Clar, combatre això és molt difícil. Només comença a tenir sentit, diguem, pel gran públic quan el model de sistema polític que s'estableix a les comença a trencar-se, comença a deixar de ser un referent amb tanta legitimació com havia tingut, i aleshores és quan es pot remenar i fer una mica de i fer crítica del que va ser la transició. No va ser tan bona, no va tenir tant d'èmit, perquè clar, ara ja no, aquell model ja no ens funciona i el posem en crisi. I a darrere d'això posem en crisi tot el que s'ha explicat del franquisme i posem en crisi moltes coses. Sí que és veritat que la transició estableix un sistema polític que té una sèrie de rigideses que tampoc faciliten que hi hagin altres relats i que tampoc faciliten que hi hagin altres maneres d'entendre la política. I el que explico també en el llibre és que, per dir-ho d'alguna manera, un dels problemes de la transició és que diguem, està molt condicionada pel franquisme. I aquest condicionament és el que avui precisament ens fa posar en crisi la transició, perquè veiem que no s'ha anat diluint, sinó que segons com s'ha anat reforçant.
Bé, una altra cosa que volia aguantar, perquè és una cosa que és pocs pobles i també que jo es deia, no? Com s'hauria d'haver fet la transició tenint en compte les circumstàncies del moment? Era creïble la por als militars, com algun pare de la Constitució ens ha volgut fer creure, i així justificar la seva poca ambició?
Això seria fer política ficció, no sé com hauria de... El cas és que va ser així.
Ho van dir així, si no, això ho van dir.
Va ser. Però és absolutament clar que l'exèrcit va condicionar molt la transició i formar part d'aquests elements franquistes que van condicionar-la, evidentment. La transició la condueix un president que es diu Adolfo Suárez, que era líder del moviment i de formar part de les estructures del règim franquista, i per tant, i que no era una persona que no va fer en cap moment, diguem, a del que havia sigut el seu passat, sinó que va entendre que això era la transició, era una continuïtat respecte al que havia fet anteriorment. Per tant, evidentment que aquests elements hi són. Jo crec que el que toca fer ara és revisar, diguem, des de reinterpretar la transició, no desmuntar-la, diguem, no es pot desmuntar. Però sí que la memòria pot mirar cap al passat i pot fer relectures del passat. I aquest és el, jo crec que és el gran repte. I que no és fàcil.
Ja com a final, vull fer una petita introducció abans de fer la pregunta. A veure, podem afirmar que la transició, entre altres errades, va significar la implementació de la llei del punt final, especialment per als franquistes implicats en crims i tortures? Els crims contra la humanitat no caduquen mai i, en canvi, no es va jutjar ningú per haver participat en aquests actes de barbàrie. Com valores l'actitud de la jutgessa argentina, que ha obert una causa per aclarir aquests crims? Tot això una mica...
Sí.
És així, no?
Sí,
això ha acabat així.
El que passa que... Fins que no hi hagi un altre context d'interpretació de la transició que sigui dominant o del franquisme, perquè jo crec que van emparellats, és a dir, fins que no hi hagi una altra interpretació, fins que no hi hagi un altre context polític, fins que no hi hagi una altra hegemonia política diferent de la que hi ha ara, aquests crims no es podran jutjar en el marc espanyol, perquè els mateixos que manaven en el moment de la transició continuen manant.
Exacte.
I aquesta és la gran lliçó del que ha comportat el model de la transició. Aquesta falta de canvi, aquest canvi que se suposava, aquesta falta de canvi en un cert sentit. En altres sentits sí que jo crec que hi ha hagut molts canvis. Però la gran lliçó de... Jo crec que la tesi és que els relats es construeixen en un determinat context de possibilitats. Fins que no hi hagi aquest canvi de context, no es podrà... És a dir, la gent no canviarà el xip i personatges com Martín Villa no seran condemnats socialment. És que avui dia no és que no estigui condemnat socialment, sinó que a més ostenta un càrrec empresarial molt important, que de fet és un càrrec polític altament remunerat, més que empresarial. Per tant, és a dir, cal que canviïn moltes coses perquè aquest senyor pugui ser jutjat.
Doncs molt bé, Marta, gràcies, perquè ja no tenim més temps, ja saps que aquest és un programa que fem molts espais i aquest és un més del que fem. Gràcies per la teva participació en el programa.
Gràcies a vosaltres.
Esperem que hi hagi més intel·lectuals com tu que ens vagin descobrint tot el que s'ha volgut tapar. I penso que val la pena que aquestes investigacions es facin públiques.
Molt bé. Moltes gràcies per l'entrevista.
Vinga, bona nit.
Bona nit.
Esteu escoltant Tirant de Llibres, el programa del món dels llibres i de la cultura en clau catalana. Llibres a la carta.
Bé, doncs, ja som a l'apartat de llibres a la carta i avui hem de parlar d'un llibre molt dolç. Hem de parlar d'un llibre de David Michie que es diu La gata del Dalai Lama. David Michie és un autor nascut a Zimbabwe, que va estudiar a la Universitat de Rhodes, a Sud-àfrica. Va viure a Londres durant 10 anys, on va estudiar la Tibetan Buddhist Society i actualment viu a Perth, a Austràlia. És autor de diversos llibres que volen aproximar el budisme als occidentals, i entre els quals tenim aquesta novel·la, La gata del Dalai Lama. Una gata del Dalai Lama, per si els nostres oients volen estar al dia de La gata del Dalai Lama, resulta que, diu el llibre, si voleu ser seguidors de La gata del Dalai Lama, podeu fer-ho a través del Facebook, del seu Facebook en anglès. I efectivament hi ha un Facebook que es diu Dalai Lama's Cat. O sigui que ja ho sabeu. També el podeu... des del nostre Facebook ho podríem adjuntar també un enllaç en aquesta pàgina.
Okay.
Doncs aquest llibre de fet és la primera edició d'aquest llibre, la gata del Dalai Lama. Diu que s'ha imprès a Barcelona un dia primaveral de l'octubre de 2014, o sigui, és un llibre relativament recent. Això ho tenim editat a Viena Edicions, en traducció d'Helena Lamuela. I és el número 32 de la col·lecció Helios. Voleu saber quins altres títols hi ha en aquesta col·lecció? Una mica perquè us feu la idea de què és el que hi trobareu en aquesta novel·la. Hi ha un llibre que es diu Meditar és senzill, la pràctica de l'atenció plena. N'hi ha un altre que es diu El poder de l'ara, un camí cap a la realització espiritual. I hi ha un altre llibre que es diu De la llet al iogurt, una guia per a la vida i la mort. Bé, jo vull parlar d'aquesta novel·la, perquè ja heu dit que és una novel·la, que per cert té el número de pàgines, concretament són 241 pàgines. Jo vull parlar d'aquesta novel·la com un artefacte narratiu, és a dir, com una novel·la, de fet, com un llibre de ficció, independentment d'allò que se'ns hi expliqui, diguem-ne de la ideologia que hi pugui haver al darrere. Si ens expliquen què és el budisme o què no és el budisme, a mi m'importa relativament poc. A mi m'interessa veure aquesta novel·la com el que és, com una narració de ficció. Perquè d'entrada cal dir que el llibre, aquesta novel·la, de fet té un narrador molt especial. És la mateixa gata que tenim a la portada. A la portada hi ha una fotografia d'una gata, una gata molt tendra, que ens està mirant fixament. Doncs la gata, la protagonista, perquè és la protagonista i alhora és la narradora. És allò que Genet, aquell especialista en narratologia, diria que és un narrador intra-homodiegètic. O sigui, és un narrador que t'explica la seva pròpia història i com a personatge, ell mateix. Doncs Què ens explica aquesta gata? Doncs ens explica, com el seu títol indica, doncs la seva vida amb el Dalai Lama. Des del moment que va ser rescatada, perquè és presentat, la trobada entre aquesta gata i el Dalai Lama és presentada com un veritable rescat. És una part molt narrativa. Es veu que tot es produeix gràcies a un bou que estava cagant enmig de la via pública. I ja em perdonareu aquest ús d'aquest verb, però és exactament el que passa. Un bou, bé, en el llibre diu defecant. Està estava fent una gran defecació i resulta que el Dalai Lama diu que tornava dels Estats Units, havia anat a fer un curset, havia arribat a l'aeroport de Nova Delhi i s'anava cap a casa seva i resulta que es va trobar un embús enmig de la carretera i no podia avançar. I què va veure el Dalai Lama per la finestra del seu vehicle? Va veure unes criatures que estaven venent uns gats que havien recollit pel carrer. Uns gats que estaven amb una mena de carreró sense sortida, que estaven al darrere de, com mig amagats al darrere d'un cubell o d'algunes teles. Llavors, van agafar aquests cadells de gat, quatre cadells, perquè ells ja van veure que no eren gats de carrer, vulgars gats de carrer, sinó que eren gats de l'Himàlaia o de l'Himàlaia, i tenien un cert valor. Llavors el que feien era intentar vendre'ls, aquests gats. Aleshores, hi havia quatre gats, els dos grans, les dues gates grans, les dues germanes grans de la protagonista, es veu que estaven molt ben formades, molt fortes, i no van tenir cap problema per col·locar-les, per vendre-les. Però els dos petits estaven ja molt, molt esprimatxats, eren molt poca cosa, escarrancits, i gairebé estaven inconscients. A un d'aquests gats el van vendre amb un vell que volia comprar un gatet per la seva neta, però la petita, la gata més petita, més poca cosa, estava destinada a morir gairebé, perquè els hi va caure amb aquestes criatures, enmig del fang, va estar a punt de ser atropellada per una moto, aquesta pobra bèstia, i el Dalai Lama va veure que aquestes criatures, que ja la donaven per mig morta, aquesta gata, la varen embolicar amb un tros de diari, de paper de diari, i gairebé com si ja estigués a punt de morir-se, perquè la gata diu que s'estava ofegant. I en aquest moment diu que el Dalai Lama va decidir que compraria aquest gat. Els hi va donar $2 a aquestes criatures per aconseguir aquesta gata. I a partir d'aquí aquesta gata li va canviar la vida. Des del moment que va estar amb el Dalai Lama, escolta, la van cuidar a cos de rei, va viure. Llavors, al llarg de la novel·la, aquesta gata rep diversos noms. Un nom que rep és el de GSS. I què deu voler dir, això de GSS? Doncs vol dir gata de sa santedat. Sa santedat, el Dalai Lama. Té altres noms, perquè resulta que aquesta gata hi ha un dia que s'escapa. Un cop ja s'ha refet, ja fa un cert temps que viu allà amb el Dalai Lama, en un lloc que en diuen Makleod Gong, que és als afores de Dharamsala. Aquest és el municipi on viu el Dalai Lama, però de fet la residència, estrictament la residència del Dalai Lama, es diu Jokhang, Jokhang. I al costat hi ha un monestir, el monestir de Namgyal. Bé, doncs resulta que aquesta gata s'escapa un dia que la porta és oberta i resulta que va pel carrer i es troba un ratolí i li posa l'urpa a sobre. I el ratolí, no sé si és que li agafa una mena de cobriment de cor, però diu com si deixés de respirar el ratolí. I la gata se l'emporta cap allà on hi ha el Dalai Lama. Quan els ajudants del Dalai Lama veuen que ha portat tant ratolí, es posen les mans al cap. Perquè, clar, no estan d'acord que el pobre ratolí hagi hagut de caure a les mans d'aquesta gata. Venen a dir, el ratolí tenia dret a viure també, però per sort el ratolí no era mort. Diu, el ratolí es va refer. Llavors li varen posar un altre nom a la gata, Musi l'assassina, i diu la gata que aquest no li va agradar gens. Es veu que aquest nom se'l va inventar el cotxer, el xofer del Dalai Lama, i no estava gens contenta amb aquest xofer. Hi ha moltes reflexions, suposo que derivades de la filosofia budista. Diu, per exemple, que totes les vides són importants i diu que aquesta gata s'ha deixat dominar per l'instint i que cal aprendre dels errors. Jo no ho sé fins a quin punt els gats poden aprendre dels errors. La meva segur que no, la meva gata, la de debò, la que tinc a casa. Aquesta sí.
No, però sí que se'n recorden del que ha passat.
Aquesta gata aprèn.
Té memòria,
Aquesta gata sí que n'aprèn dels errors, no hi torna més. Fins i tot li sap greu haver actuat d'aquesta manera. Hi ha una reflexió també sobre si els humans i els animals som iguals. A la pàgina 18 del llibre, una reflexió que té el Dalai Lama amb un catedràtic d'història que ha vingut a veure'l directament des del Regne Unit. Llavors es parla de la vida rutinària dels monjos, diu quines són les feines que han de fer, memoritzar textos, fer debats sobre qüestions filosòfiques, la meditació. S'explica el procés d'admissió dels monjos novicis per cursar la llicenciatura, en diuen la llicenciatura Geshe, que deu ser com una mena d'iniciació al budisme. Llavors li canvien el nom també i hi ha qui li diu la lleona de les neus en aquesta gata. I això ja li agrada més, aquest apel·latiu de lleona de les neus. A la pàgina 36 diu que està més contenta. A més, diu que qui li posa aquest apel·latiu és el mateix Dalai Lama. diu el nom, em va encantar. Quan em va agafar coll, a frec de túnica, vaig roncar d'aprovació. Els lleons de les neus són uns animals celestials del Tibet que representen la felicitat incondicional. Són bèsties d'una gran bellesa, plenes de vitalitat i de joia. Aquest nom ja li agrada més. Bé, hi ha altres personatges també encantadors en aquest llibre. Surt la cuinera. La cuinera es diu la senyora Trinchi, una cuinera italiana. Per tant, no ens ha d'estranyar que de tant en tant deixi anar paraules en italià o expressions o crits en italià. Un dels temes que surten molt en aquest llibre és la qüestió de la felicitat. Diu, llegiré algunes frases, no sé, Joan, si tu discrepes o estaràs d'acord. Diu algunes d'aquestes frases sobre la felicitat d'aquest llibre. Diu, allò que ens fa feliços o infeliços no són tant les circumstàncies de les nostres vides, sinó la manera com les veiem. O sigui, que allò que ens pot fer feliços o no són els fets que ens passen, sinó com ens prenem les coses.
Bé, pot ser que sí que tingui part de raó.
Home, exacte, part de raó, no el 100%.
La forma compta molt, no? No només el que passa, sinó com passa i com ho vius, clar.
I en relació a això es posa un exemple, diu que el Dalai Lama ha rebut una visita d'una senyora que diu que fa un projecte d'alliberament a les presons. Diu que parla de les presons als Estats Units i diu que en moltes d'aquestes presons hi ha poques oportunitats de rehabilitació pels presos. I diu que cal un enfocament més positiu a l'hora de formar i motivar la gent perquè canviï. I diu, la majoria de la gent pensa que només pot canviar les circumstàncies. Les circumstàncies en qüestió no són la veritable causa de la seva infelicitat, sinó que aquesta causa té més a veure amb la manera com pensem en les seves circumstàncies. Hi ha un altre aspecte que m'ha cridat molt l'atenció, que tampoc no ho sabien. Del budisme, veritablement, sabia ben poques coses, no? Hi ha una frase del budisme que m'ha cridat l'atenció. Diu, l'objectiu del budisme no és convertir gent. L'objectiu del budisme és donar-los eines perquè puguin crear més felicitat, perquè puguin ser catòlics més feliços, ateus més feliços, budistes més feliços. Diu, és la de la paradoxa meravellosa segons la qual la millor manera d'aconseguir la felicitat per a un mateix és oferir la felicitat als altres. Aquesta idea surt moltes vegades en aquest llibre i fins i tot al final del llibre, com una mena de conclusió, li donen un nom a aquest concepte, el concepte de la bodhicitta. La bodhicitta és això, aquest concepte que diu que fent feliços els altres, això t'acaba repercutint a tu i tu acabes sent més feliç.
Jo em recordo un famós, diguem-ne, cita d'Eric Fromm, quan parlava de l'art d'estimar, que deia que estimar és donar. Aquí també és una mica això, no? En lliga amb això de la felicitat, de fer feliços els altres, llavors tu, això també et fa feliç a tu. Poder parar, per exemple, un pas de vianants perquè passi la gent, això a mi m'agrada. Perquè penso que la gent estàs esperant i tu has parat perquè puguin passar. Però això són aquest tipus de coses que fan feliç.
I una altra reflexió sobre la felicitat és que diu que la gent diu no es concentra en el que fa. Diu, la gent és molt més feliç quan para l'atenció plena en el que estan fent. El que et fa feliç no és tant allò que fas, sinó el fet de si hi pares atenció plena, d'estar perquè estàs fent. Clar, si estàs fent una cosa i alhora tens tres o quatre coses més fent, clar, potser no en caldeixes cap de les que estàs fent, no? S'insisteix molt en aquesta idea, no? Una certa tranquil·litat, una certa pausa, una certa mesura, Bé, apareix un gos Lhasa Apso, que la gata, la GSS, li té enveja, però quan s'assabenta la seva història, que és un gos abandonat, que havien de... és un gos que tenien a dins d'una casa, van haver de canviar la casa perquè anaven a viure en un altre lloc i el van abandonar dins de la casa. Clar, quan s'assabenta d'aquesta història, llavors li sap greu a la gata, a la protagonista, haver tingut gelosia d'aquest gos, Apareixen personatges que són d'aquells budistes a la moda, perquè està de moda ser budista, però realment no s'ho creuen, és tot purament superficial. Aquesta gata tindrà problemes d'alimentació perquè li agrada molt menjar, i menjar molt bé. Com que és la gata del Dalai Lama, tothom quan la veu pel carrer, tothom li vol donar coses. I ella va menjant de tot arreu, i al final no pot ni saltar. No pot ni fer saltet. Llavors el veterinari li diu, aquí el problema que tens és que menges massa. Llavors l'han de posar a dieta, l'han de posar a fer règim. Llavors, també és un llibre molt humorístic. Hi ha un capítol, especialment el capítol número 5, en què apareix una dama anglesa preocupada per la defensa dels boscos i resulta que han de fer una cerimònia de plantada d'arbres. Hi ha molta sorra allà, sorra per plantar els arbres. I no sé si sabeu, els que teniu gats, què fan els gats amb la sorra. Doncs resulta que han vingut les càmeres de televisió de mig món, allà amb fotos i amb flaixos i tothom allà esperant que el Dalai Lama corri una cortina, mogui una cortina per llançar una palada de sorra per plantar un arbre, i resulta que la gata estava passejant per allà, i quan descorren, mouen la cortina i tothom es posa a fer fotos, el que hi veuen a darrere la cortina no és el que s'esperaven, precisament. La gata ha anat a fer de les seves allà.
La feina.
Bé, ho estava fent, en aquell moment ho estava fent. Bé, quan llegeixes el capítol, és un capítol bastant humorístic.
Sí, sí.
Bé, hi ha ah, per cert, sabeu que allò que hi ha, no? A vegades que la literatura té literatura dins de la literatura, no? Una narració dins de la narració.
La metaliteratura.
La metaliteratura. Aquí també passa. Hi ha el conte zen del pagès i del seu cavall. I la idea que hi ha darrere d'aquest relat és que fins i tot quan les circumstàncies empitjoren molt, fins i tot quan les coses estan que ja no poden anar pitjor, fins i tot diu que d'aquesta manera encara podem trobar-hi oportunitats, oportunitats de millora. Es parla de la invasió xinesa del Tibet, també hi ha qüestions també històriques. Es parla del Bhutan, un d'aquests països que hi ha per aquella zona. Es parla de la ira. La senyora Trinxi, la cuinera, es veu que un dia ella volia fer un sorbet de gerds i resulta que algú s'ha menjat els gerds i es posa a cridar com una boja, i fins que algú li diu: he estat jo. I qui era? No podem dir, no ho diem qui era. Qui era que s'havia menjat els gerds? Bé, aleshores acabaré aquest comentari perquè ja m'estic passant el temps. Diguem-vos que la protagonista veu un gat molt formós, un gat tigrat que es diu Mambo, aquest és el nom d'aquest gat, i la pregunta és: el tornarà a veure aquest gat? Passarà alguna cosa entre ells dos? Bé, és un llibre que es llegeix amb un somriure, un llibre agradable, un llibre distret, tota una lliçó de budisme de la manera més senzilla, divertida i felina possible, diuen en la contraportada del llibre. David Michie, La gata del Dalai Lama, Edicions Viena, col·lecció Helios número 32, 19,5 €, 200, hem dit 241 pàgines.
El noticiari.
Bé, una de les novetats literàries més interessants que ens portarà aquest 2015 en poesia ve d'una editorial, Bartleby Editores, i es titula Beat Attitude, antologia de les mujeres de la generació Beat, selecció, traducció i pròleg d'Annalisa Marí, i és una edició bilingüe castellà-anglès. Bé, el volum el formen 10 veus femenines de la generació Beat. Moltes de les artistes d'aquesta generació van ser dones que es van veure obligades a lluitar contra les restriccions de la cultura, de la família, de l'educació de l'època, a l'hora que intentaven desenvolupar el seu talent a l'ombra d'alguns dels escriptors més emblemàtics de la generació. Relegades a un segon o tercer pla per un cànon crític que encara en els nostres dies segueix mitificant a les figures masculines del moviment, doncs no es van limitar a ser simples amants, esposes o amigues dels protagonistes masculins. Elles també van ser escriptores prolífiques que massa vegades no van ser prou reconegudes en el seu moment i que posteriorment han estat injustament oblidades a les estudis i antologies sobre la generació Beat. Una d'aquestes autores era la poeta Leonor Candle. Va viure des de 1932 al 2009. Per tant, fa molt poc que va morir. És una de les grans veus poètiques, la qual va afirmar: quan una societat té por dels seus poetes, és que té por de si mateixa. I una societat que té por de si mateixa és el més proper a l'infern. Per tant, no oblidem tampoc les poetes. Com a recordatori de la seva mort, l'any 2009, el diari El Mundo va escriure un article molt interessant i recordava sobre la seva vida i obra.
Bé, i una notícia de la qual ens assentàvem ahir, dia 9, i és que Agustí Vilar ha guanyat el 17è Premi Roc Boronat de Narrativa Breu amb una obra que es diu Grans abans d'hora. Aquest premi el concedeix anualment l'associació ONCE, i el llibre Grans abans d'hora narra la joventut d'un noi fill de Sant Feliu de Llobregat des de l'escola de monges fins als primers anys de la universitat. Aquesta novel·la estarà publicada properament per Ara Llibres i l'autor serà recompensat amb 6.000 euros. El premi d'aquest guardó tindrà lloc el proper dijous a l'Auditori ONCE de Barcelona.
La frase d'avui és d'Ovidi Montllor i està treta d'una cançó seva que es diu Tot explota pel cap o per la pota. La frase diu: ja no ens alimenten molles, ja volem el pa sencer. I amb aquesta frase, que últimament s'està aplicant, com probablement ja s'aplicava fa temps, tant a qüestions nacionals com a qüestions socials, acomiadem el programa d'avui i us esperem, esperem retrobar-vos en aquestes ones la setmana vinent. Adéu a totes i a tots.
Bé, Jordi, espera't un moment, no corris tant, perquè jo abans de plegar vull dir una altra frase. Una frase treta del llibre aquest, La gata del Dalai Lama. Albert Einstein diu que va afirmar que la música i els gats són l'única manera de fugir de les misèries de la vida. No sé fins a quin punt és cert.
I fer un petit record també abans d'acabar de la dissortada mort de Rosa Novell, una gran actriu que ens ha deixat i que no oblidarem els que l'hem conegut.
Bona setmana.
Bona setmana.
Han fet el programa
els conductors Francesc Pina i Jordi Plens, les corresponsalies d'Empar Morelló, Sílvia Romero, Octavi Serret, Joana Serra i Sílvia Portell, i les col·laboracions d'Helena Martínez Pons i d'Esteve Casas, coordinats per Joan Roviralta i amb el suport tècnic de Ponset Ràdio.
El proper dimarts, de 9 a 10 de la nit, ens tornarem a trobar a Ponset Ràdio, a la 107.7 de la FM i al web www.sansaloni.cat clicant el logo de la ràdio. Bones lectures i bona setmana!